L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Músiques d'hivernacles i músics a la intempèrie. Els Simfònics del Vallès preparant un viatge a l'espai interestel·lar després d'operar Verdi d'un Falstaff molt benigne. I les càpsules del Còdex Flamaric per il·lustrar-nos de les novetats discogràfiques al voltant de la música. Avui, amb el suport de Rocío García al control tècnic, músiques per a tothom a l'espia de Mahler. El passat mes de setembre es curava els seus darrers dies de vida en el calendari quan les cròniques anunciaven que la cultura i el pensament havien inaugurat un punt de trobada batejat amb el nom d'hivernacle sota el paraigües modernista del Palau de la Música Catalana de Barcelona. A la fi, una conferència-concert on, per una banda, la paraula conferenciada era recitada pel professor de literatura de la Universitat de Calàbria, Nuccio Ordini, i per l'altra, la música concertada brollava de la viola de gamba del músic català més internacional d'aquests temps, Jordi Savall. El darrer llibre d'Ordine, Clàssicos per a la vida, de l'estupenda editorial Acantilado, resultà la columna vertebral de l'acte, segons diuen les cròniques. Deixeu-me engegar en aquest hivernacle que és la ràdio un pàl·lid reflex de l'acte al Palau, llançant a l'aire les paraules d'un clàssic esmentat per Ordine en el seu llibre, mentre Jordi Savall ens pentina la seva viola de gamba. Fragment del Banquete de Platón. Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. Comentari d'Ordine. El saber no es un don, sino una laboriosa conquista. Platón señala en el Banquete la profunda relación que se establece entre Eros y conocimiento. Al filósofo, en efecto, lo compara con el enamorado, suspendido entre ignorancia y saber, entre pérdida y adquisición. Está condenado de por vida a perseguir el objeto de su deseo sin lograr nunca aferrarlo del todo. Como la amada huye del amante, así huye el saber de quien quiere poseerlo en su totalidad. Pero a través de Sócrates, Platón desvela a sí mismo que la relación entre maestro y discípulo no puede prescindir de la seducción, de una inevitable dimensión erótica. Una relación que excluye, sin embargo, cualquier forma de automatismo. El saber no puede transmitirse de manera mecánica de un ser humano a otro, como el agua que fluye a través de un hilo de lana de una copa llena a otra vacía colocada debajo. El verdadero maestro, suscitando admiración, puede estimular al discípulo a emprender la aventura del conocimiento. Una aventura que, contrariamente a cuanto quieren hacernos creer ciertas pedagogías hedonistas que han arruinado la escuela y la universidad, presupone siempre la necesidad de un esfuerzo que nadie puede realizar en nuestro lugar. El saber, por lo tanto, no es un don, sino una laboriosa conquista. Con dinero puede comprarse todo, pero no el conocimiento. Con un cheque puede incluso adquirirse un diploma o un título en las mejores universidades del mundo. Pero el mero pedazo de papel, sin nuestra plena implicación, no nos permitirá hacernos mejores. Seré jo qui negui l'oportunitat de reivindicar en veu alta el valor de la cultura i el pensament en la construcció d'una societat més lliure i justa. M'ocupa més que preocupa que aquest discurs tan ben travat entre música i pensament tingui la difusió que urgeix en els espais de poder on es prenen les decisions que afecten les nostres vides i on la cultura és més un adjectiu que un substantiu. Dit en curt, la cultura ha de sortir de l'hivernacle per reivindicar-se davant de qui no la reivindica, si no volem que segueixi sent un menú degustació de restaurant 3 estrelles Michelin a l'abast d'uns pocs. Aquests pocs que, com va escriure Shakespeare, són feliços sabent-se pocs, una banda de germans fent de la seva presència en cada esdeveniment d'alta cultura un dia de sang crispí que dona més glòria a la cultura mitificada que els qui l'haurien de gaudir. Amb la música per a Enric Cinquè de Kenneth Branagh, el compositor Patrick Doyle hi posarà els punts musicals a aquestes paraules que acabo de dir i que deixo a la intempèrie. Non nobis domine.
Non nobis domine, domine. Non nobis domine. Sed nomini, sed nomini tuo da gloriam. Non nobis domine, domine, non nobis domine. Sed nomini, sed nomini tuo. Don't know.
fragment del Còdex Flamaric amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat literària.
I la novetat literària d'aquesta setmana ens la porta el prestigiós segell Acantilado, tan avesat a l'assaig de tota mena. En aquest cas, es tracta del llibre de l'autor Nicola Chiaromonte, La paradoja de la història, 5 lectures sobre el progreso de Stendhal a Pasternak. Dividit en 6 capítols, literatura, filosofia i història, segons volen en relacionar l'ésser humà i els esdeveniments històrics a l'Europa del segle XIX fins a la Primera Guerra Mundial, repassant l'obra de Stendhal, Tolstoi, Martin Dugar, Malraux i Pasternak. Lliçons d'interpretació de la història que prenen la literatura com a crònica d'un present, l'individu davant la guerra, i contraposen una visió de la història, en el cas de Stendhal i Víctor Hugo en el primer capítol, a través de la recreació de la batalla de Waterloo. També hi apareixen les discrepàncies entre la realitat i els somnis individuals, o bé aborda l'obra de Malraux, La temptació d'Occident i el món després de la Primera Guerra Mundial, amb la anticipació dels totalitarismes. Igualment, tracta Pasternak i la novel·la El doctor Zhivago, i amb un enfocament sobre la història com una cadena d'accions accidentals, en les quals divergeix de Tolstoi com a eix comparatiu juntament amb Martin Dugar i Malraux. El llibre mostra el significat de la vida, el perquè de les accions i els esdeveniments humans, que no cal cercar-los en especulacions metafísiques, sinó en la concreció dels fets històrics, de les experiències individuals i col·lectives, tal i com succeeix realment en l'espai i el temps. Hi ha també un plantejament que reflexiona sobre la dialèctica entre ficció i realitat, entre el concepte de poder i de llibertat, i també hi ha pinzellades de filosofia de la història en base a arguments de Karl Marx, Berlín, Lévi-Strauss i Sartre, i alhora aprofundeix en la novel·la realista des d'una perspectiva sumament seductora, la fe en la història com a ciment teleològic europeu i com a mitema de l'art modern i del pensament, també vertebra alguns d'aquests capítols. Chiaromonte ho il·lustra tot plegat. Chiaromonte ho il·lustra tot plegat amb fragments i cites de les obres matriu, establint un desenvolupament assagístic de primer ordre, orgànic, dens, lluït, i amb reflexions sobre la creença, sobre els límits d'allò possible i els conceptes de visió astrobiològica davant la visió còsmica del món. Igualment, corona un capítol sobre la crisi de fe en el món contemporani, apuntant trets de Zygmunt Bauman i la postmodernitat líquida. En resum, es tracta d'un assaig brillant, fèrtil en una espiral seductora d'alta intel·lectualitat i potent literatura. Un llibre d'obligada relectura. La paradoja de la història, 5 lectures sobre el progreso de Stendhal a Pasternak, de Nicola Chiaromonte, publicat per Acantilado.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.